Són les 10. Bona nit. Dues hores i ja hi som. De fet, ja hi som. Ja hi som ara, perquè la majoria de partits ja han arrencat la campanya electoral. I potser des de fa dies.
Catalunya nit, amb Kilian Sabrià.
I tot i que són unes eleccions a la Moncloa, Catalunya i el referèndum d'autodeterminació tornen a ser centre de polèmiques i d'alguna cosa més. La líder de Sumar, per exemple, Yolanda Díaz, ha descartat el referèndum del seu programa, tot i que Podem ho defensava ara fa 4 anys. També serà en campanya i ha entrat en força la revelació del president del Consell de la República, Carles Puigdemont. Els intents del PSOE perquè es lliuri a Espanya, passi per la presó i sigui després, en tot cas, indultat. El PSOE ho nega. Sigui com sigui, la cursa cap a la Moncloa ja ha arrencat. Una hora i 59 minuts i oficialment començarà la campanya de les eleccions generals del 23 de juliol. Unes eleccions que tornen a tenir Catalunya, com dèiem, al centre del debat, el polític i el que gairebé no és polític. Amb un hipotètic referèndum d'independència al qual avui la líder de Sumar, Yolanda Díaz, diríem que potser és el més destacat d'aquest predia anterior a l'inici de la campanya, en el qual ha dit no en un gir que enterra, és un gir copernicà, que enterra el que aquest espai polític, aquest grup polític, diguem-ne, defensava el 2019.
El referèndum no està encima de la mesa.
I lo que sí que és evidente,
y no está encima de la mesa. Yo estoy siendo clarísima. Mesa de diálogo, trabajemos para un punto de encuentro. De esto va la política.
Amb força, el president Puigdemont també entrant-hi, concretant en una entrevista a RAC1 que persones del PSOE li van oferir una sortida a la seva situació, una sortida personal per ell, si es lliurava a Espanya.
Jo he rebut visitants en persona, més d'una vegada. Persones del PSOE. Ells sempre han... abans dels indults, durant els indults i després dels indults, la seva proposta sempre és la mateixa. Jo els he dit la resposta que dic en privat i que dic en públic. No és la meva situació la que arreglarà el conflicte. No cal que em vingueu a presentar solucions felices.
Des del govern espanyol ja li ha respost la ministra Raquel Sánchez negant-ho. I ara veurem si les paraules de Puigdemont han tingut ressò en els actes d'obertura de campanya. Això ens permet ara començar aquell circuit que fem sempre en dies com avui, en nits com aquesta, prèvies a l'inici de la campanya, amb tots els companys destacats a tots els actes que es fan en aquest... Vaja, a la majoria d'actes que es fan en aquest país. I fora també. Ara els saludem a tots, primer, per començar, per veure que és un treball col·lectiu i coral, com sempre ens agrada fer. Madrid, Dani Sáenz de Aja, molt bona nit.
Hola, Kilian, bona nit.
Castelldefels, David Àngela.
Hola, Kilian, bona nit.
Plaça de Sants, Barcelona, Eva Compte.
Bona nit, Kilian.
Auditori AXA de Barcelona, Aida Clemente.
Hola, bona nit.
Barri del Poblenou, també Barcelona, Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit.
Avinguda Josep Tarradellas de Barcelona, Estel Batet, Carles, bona nit.
Bona nit.
Tarragona, Manel Sastre, bona nit.
Bona nit.
Molt bé, i aquí a l'estudi l'home que ho controla tot, que fa una mica de... com és allò, la massa que permet que tot agafi.
Que Oriol... fa el que pot, Kilian, que fa el que pot.
Diguem-ho així, doncs el que fa el que pot, Oriol Pujador, molt bona nit.
Bona nit.
Pedro Sánchez obre campanya a la Casa de Campo de Madrid. Dani Sáenz de Aja, ha parlat de Puigdemont, del president Puigdemont?
No, ha evitat mencionar Puigdemont, però sí ha reivindicat el que considera un èxit del seu govern, haver superat la ruptura del 2017, diu, i deixar ara una Catalunya en convivència.
Y hoy tenemos como primera fuerza política en Cataluña al Partido Socialista de Salvador Illa. Y esa es la España con la que nos presentamos a las elecciones el próximo 23 de julio. Una España en convivencia, una España que quiere apostar por el pleno empleo y una España libre de corrupción.
Pedro Sánchez planteja aquestes eleccions com una tria entre avançar o retrocedir en drets de la mà del PP i Vox. Un govern de Feijóo i Abascal assegura que seria com entrar en el túnel del temps i anar fins a 50 anys enrere en qüestions com els drets LGTBI, el feminisme, el canvi climàtic o la cultura. Per això fa una crida a la màxima mobilització del votant d'esquerres. El PSOE creu que si van a votar els que el 2019 els van fer confiança poden quedar el 23J per davant del PP.
Diries, Dani, que el míting del PSOE es respirava ambient de remuntada?
Doncs hi havia ambient, com a mínim, de confiança en donar la volta a les enquestes. El PSOE comença la campanya amb les seves bases molt mobilitzades després de les últimes intervencions de Sánchez o Zapatero a televisió, i avui s'ha notat amb 1.400 persones al pavelló de la Casa de Campo i 300 que n'han quedat fora. També en les intervencions prèvies a Sánchez, amb una Teresa Rivera que acostuma a tenir un perfil molt calmat, avui feia un discurs encès com no l'havíem vist abans, i pel que diuen també des del partit, creuen que hi ha molt partit per jugar, confien molt en una gran victòria a Catalunya i que els pactes amb Vox acabaran llastrant a un Feijóo que consideren que ja ha tocat sostre.
L'altre aspirant a la Moncloa, precisament Alberto Núñez Feijóo, ha triat Castelldefels, població amb alcalde del Partit Popular, per obrir campanya. David Àngela, aquí sí que Feijóo s'ha referit al president Puigdemont, eh?
Doncs sí, Kilian, el líder popular ha acusat Pedro Sánchez de mentir a la ciutadania amb la situació del president Carles Puigdemont.
Sánchez prometió a los ciudadanos traer a Puigdemont y juzgarlo. Y ahora resulta que Puigdemont nos descubre que lo que le prometió es indultarlo. Entre juzgarlo e indultarlo, vuelve otra vez la mentira sanchista a las calles de Cataluña y a las calles de España.
Feijóo ha assegurat que som davant de l'inici d'una nova etapa, com la que va significar l'arribada de Felipe González el 1982 després d'un cop d'estat. Assegura que som a les acaballes del sanchisme i que el PP representa el retorn a l'optimisme.
Ja ens ho ha semblat, eh? Però per refermar-ho, la tria de Castelldefels per obrir la campanya espanyola no és casual, eh?
Doncs no, no ha sigut casualitat. Feijóo ha recordat que Castelldefels va portar sort a l'expresident Mariano Rajoy, que, després de visitar aquest municipi del Baix Llobregat, en campanya electoral va aconseguir la clau de la Moncloa. També ha recordat que Manu Reyes ha recuperat l'alcaldia d'aquest municipi i fregant la majoria absoluta. I també ha celebrat justament la majoria absoluta de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, present a l'acte i molt aplaudit pels assistents. Per cert, que Feijóo ha assegurat que la seva és una formació d'estat que ha donat l'alcaldia de Barcelona de franc als socialistes, una situació que es podria a reproduir a la Diputació de Barcelona.
Els comuns obren campanya a Tarragona amb una proposta nacional on parlen de refrendar l'acord que sorgeixi de la negociació entre Catalunya i Espanya, una fórmula que posa l'accent més en el diàleg que en una votació. Alguna referència al referèndum pactat que fins ara defensaven, Manel Sastre?
Doncs cap ni una. El que més hi ha costat ha estat la referència que ha fet la presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, que parlava de treballar per una Catalunya oberta al diàleg amb la resta de l'Estat.
Que no volem mai més una Catalunya aïllada, una Catalunya sense aliances, sense complicitats, una Catalunya que estiga d'esquenes a la resta de territoris de l'Estat. Això ho hem tingut els darrers anys i no ens ha anat bé.
La candidata de Barcelona de Sumar, Aina Vidal, ha assegurat que defensar Catalunya és entendre que l'adversari és la dreta i l'extrema dreta, en referència al fet que Esquerra Republicana doni les eleccions per perdudes.
Defensar Catalunya és entendre que l'adversari és Vox i el Partit Popular, no Yolanda Díaz. A veure si ho entenen. No pot ser-ho. Pensar Catalunya és que hi hagi un govern d'esquerres a l'Estat que ens miri, que dialogui i que efectivament seguim avançant.
Vidal ha advertit que el 23J va de mirar endavant o de retrocedir al segle XIX.
Manel, ja saps que aquí som molt de preguntar. Per què Tarragona? Per què ha triat Tarragona Sumar per obrir campanya?
Diuen que és una manera de demostrar que Catalunya és molt més que Barcelona i que els vots de Tarragona, de fet, per assegurar la presència de Félix Alonso al Congrés, poden ser clau per aturar un govern de dretes. Aquí hi ha hagut mirades al cel i no pels castells, per l'amenaça de pluja que s'ha esvaït a mig míting quan s'ha intuït una mica el sol. Alguna anècdota més per explicar? Per exemple, quan el candidat de Tarragona explicava que a Sumar i que havia tothom i anomenava noms dels presents, fins que una senyora gran que passava per allà al costat li ha dit i a la Irene Montero també és Sumar. Yeah. Entre rialles, Alonso l'ha afegit al discurs. Al final, també una food truck, una furgoneta carregada de begudes i canapés ha fet les delícies dels prop de 200 assistents que han vingut a l'acte. Per cert, també ha triomfat l'Octavilla amb una foto de Yolanda Díaz amb ulleres de sol amb el malnom que li va posar Jiménez Los Santos, la fashionària.
Esquerra Republicana ha començat la campanya reivindicant-se com el vot útil contra l'extrema dreta i atacant socialistes i comuns. Del PSOE diuen que si li convé pactarà amb el Partit Popular, diríem, eh?
Sí, que no són el vot útil. De fet, els republicans es reivindiquen com la garantia per frenar la dreta i l'extrema dreta. Per tant, el que diuen és realment el vot útil. El president de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, ha carregat contra el PSOE i Suma dient que no defensen Catalunya.
Qui la defensarà? Un PSOE que ens ha demostrat com defensa Catalunya deixant Rodalies tirat cada dia? Qui la defensarà? Un Sumar que es planteja i es presenta com l'esquerra més moderna, però que ja diu que no vol ni sentir a parlar del referèndum?
També Teresa Jordà ha retret a Sumar, en aquest cas, que Sumar, vaja, que enterrin el referèndum.
Sí, la número 2 dels republicans al Congrés dels Diputats per Barcelona ha estat així de contundent.
Tenim un Sumar, deixeu-m'ho dir així, que cada vegada s'assembla més al PSOE. Un PSOE que cada vegada s'assembla més al PP. I un PP que cada vegada més s'assembla a Vox. Perquè al final, a l'estat espanyol, Sumar és restar, nois. Sumar és restar.
Una Teresa Jordà que ha rebut els aplaudiments i les ovacions de les 400 persones que eren a la plaça de Sants en un acte que en aquest cas sí que ha estat passat per aigua. Esquerra comença aquesta campanya aspirant a remuntar les enquestes que vaticinen que ja no serà la primera força a les eleccions generals i que el PSC els passarà al davant.
PSC, que s'ha presentat com l'única opció que pot garantir el diàleg amb Catalunya, diuen Aida Clemente s'han centrat a reclamar el vot útil, eh?
Sí, el vot de la convivència, han dit, en lloc del vot de la confrontació que representa, diuen, PP i Vox. Dos partits que suposen, segons el PSC, el retorn a una Espanya negra, a un forat negre en què Catalunya s'hi juga molt. Davant d'un auditori ple, la candidata Meritxell Batet ha defensat aferrissadament Pedro Sánchez, de qui ha destacat el seu paper, ha dit, valent amb Catalunya.
No només se l'ha jugat, sabent que corria el risc de descalificacions o d'atacs, se l'ha jugat per convicció, perquè ha apostat per la convivència, per responsabilitat, perquè vol ser un president del govern de tots els espanyols, també dels catalans i de les catalanes. I ha funcionat, companys i companyes, ha funcionat.
Batet ha estat acompanyada de la ministra Raquel Sánchez, que ha assegurat que si no aturen el PP i Vox, tornarà a la Catalunya del 2017.
Aida, perquè i ha si tornat...
No, mireu, perdó. Tenim el risc de tornar a lo mateix d'abans. Tornar a tenir una fàbrica permanent d'independentistes. Tornarem a viure amb la desesperança, amb la incertesa.
Per això han demanat el vot directe al PSC, que han plantejat com l'únic dic de contenció possible a l'ultradreta.
Que ens perdoni la ministra, que l'hem xafat una miqueta, eh? Aquesta vegada també hi ha hagut rumba aquí i música en directe?
No exactament. L'ambient ha estat diferent, més contingut. No hi ha hagut rumba, però sí que hem sentit això.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Aquest és el tema amb què han arrencat aquest acte, Mi querida España, una cançó que és tota una declaració d'intencions, la defensa d'una Espanya, diuen, alegre i optimista. L'auditori on s'ha fet aquest acte d'arrencada estava ple, hi havia unes 500 persones, però no hi ha hagut banderes del PSC ni grans escenificacions. Això sí, han repartit bànols per sufocar la calor.
L'obertura de campanya de Junts per Catalunya ha tingut tres protagonistes, Puigdemont, l'abstenció i la pluja, Martí Ferrero.
La pluja ha servit de metàfora perquè els dirigents de Junts s'hagin reivindicat com els representants de la persistència. I la persistència l'han personalitzada en el referent de Puigdemont. L'endemà de la retirada de la seva immunitat com a eurodiputat, missatge de l'expresident a través del cap de llista al Senat, Toni Castellà, que ha assegurat que Puigdemont està fort i serè i que demana que no es faci cap pas enrere en la lluita política amb l'Estat. Ha estat la cap de llista al Congrés, Miriam Nogueras, qui ha arrencat una de les ovacions de la nit reivindicant-se com la candidata de l'expresident a l'exili.
Som els que mai abandonem i crec que val la pena tornar a dir gràcies, president Puigdemont, estem i estarem sempre al teu costat en la lluita per l'alliberament del nostre país.
Noguera s'ha afegit així als discursos que l'havien precedit, com el de la presidenta del partit, Laura Borràs, que ha demanat conjurar el fantasma de l'abstenció i convertir el vot en un acte de solidaritat amb Puigdemont.
I de les intencions de Junts a Madrid després del 23J, què?
Doncs el compromís de no comprometre's amb la investidura de cap president espanyol, tampoc de Pedro Sánchez, en cas que els vots de Junts siguin determinants. El preu polític que posa Junts és el del reconeixement de l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya. I les conseqüències que està disposat a suportar és que Espanya vagi a un bloqueig institucional, és a dir, a una nova repetició electoral. Així de clar ho ha expressat el secretari general Jordi Turull.
I el 23 de juliol nosaltres tenim l'oportunitat d'allà on som més forts, que és a les urnes, per alçar-nos, per enfortir-nos, per dir que ja s'ha acabat i que ja n'hi ha prou. I que cada greuge, cada atac, cada persecució, cada cosa que facin contra Catalunya, lluny de com ha estat fins ara de bloquejar-nos a nosaltres, serem nosaltres que els bloquejarem amb ells.
Junts surt a intentar fer el sorpasso a Esquerra Republicana, a qui s'hi refereix veladament quan repeteix que no regalarà el vot a canvi de res.
El PDeCAT ha arrencat amb un discurs dirigit a captar els vots dels abstencionistes i a reivindicar l'esperit de l'antiga Convergència. Estel, citant Jordi Pujol directament?
No explícitament, però vaja, que tampoc calia.
És bastant millor el peix al cove que el res al cove. Amb això estem d'acord. És bastant millor aquella política que deien de la puta i la Ramoneta, i em perdonareu l'expressió, que el procés o la política del no-res. Perquè estem davant de la política del no-res. No hi ha res. És tot fum.
Roger Montañola, el candidat del PDeCAT Espai Ciu per Barcelona, ha apel·lat a aquells que se senten orfes, que voten amb la pinça al nas o que no voten, tot i que diu que ho entén perquè no els falten arguments.
Els orfes són majoria avui a Catalunya, producte d'uns últims anys que hem de superar. I precisament som Espai Ciu perquè nosaltres creiem que vivim a l'any 2023. No estem al 2017.
Tot això, Estel, en un acte amb els dirigents més coneguts, diguem-ne, d'aquest espai, eh?
Sí, hi era el president del PDeCAT, David Bonvehí, el secretari general Marc Solsona, l'actual diputat Genís Boadella, també l'excoordinadora general del partit Marta Pascal. Un acte que ha acabat de manera precipitada per la pluja, vaticini d'una pluja de vots, segons el cap de cartell, un Roger Montañola que s'ha fet pregar a l'hora de l'arribada i que ha estat rebut amb el públic dempeus i aplaudint i ell fent broma esperant no encongir-se per l'aigua. I marcant, cada vegada que ho deia, amb èmfasi cadascuna de les síl·labes de l'espai seu.
Oriol, rematem-ho això. Des de la CUP també han carregat contra Sumar i el fet que hagi desaparegut del programa electoral el referèndum a Catalunya.
Sí, ja en el primer acte de campanya, des de Barcelona, en concret des del districte d'Horta, el cap de llista per Barcelona, Albert Botran, ha assegurat que Podem ha fet un pas enrere, acceptant la coalició amb Sumar.
Yolanda Díaz en el seu moment ja va expressar que el seu era un projecte estatal que deixava enrere particularitats autonòmiques i avui definitivament enterra l'autodeterminació, que era una de les banderes que havia tingut Podem quan s'havia presentat com una impugnació del règim del 78.
La formació assegura que es presenta al Congrés per plantar cara a la dreta del PP i a l'extrema dreta de Vox i per defensar la llengua catalana, el feminisme i els drets col·lectius LGTBI. Els copaires han acusat els socialistes de ser negacionistes climàtics.
Dèiem de rematar-ho, això. Rematar-ho, rematem ara. Preguntant-nos com arribem a aquestes eleccions. Marc Vidal, cap de Política de Catalunya Ràdio.
Doncs la segona campanya electoral en dos mesos ja gairebé està en marxa, unes eleccions que Pedro Sánchez va decidir avançar en una aposta del risc que el pot deixar fora de la Moncloa 6 mesos abans d'esgotar el seu mandat i poques setmanes després d'inaugurar la presidència europea. Els partits han hagut de tornar a posar en marxa una maquinària electoral encara revolucionada per la campanya de les municipals, sense temps ni per reposar, una campanya que s'ha enllaçat amb una altra i ja tornem a tenir els partits al carrer i els candidats demanant el vot. Sánchez s'ho juga tota una carta i Feijóo mirarà d'aprofitar la jugada mestra del seu oponent per arribar a la Moncloa amb el concurs de Vox, si li fa falta. I a Catalunya la campanya que ha començat passada per aigua a Barcelona en una situació radicalment diferent a la del novembre del 2019. L'independentisme tornarà a medir les seves forces a les urnes en unes eleccions que són també l'examen del diàleg amb Madrid i els seus fruits. Finalment, el Front Comú Independentista no ha arribat i cadascú remarà per la seva banda quan toqui, per exemple, decidir si es fa o no president Pedro Sánchez.
Bé, doncs ja hem arrencat la campanya electoral, tot i que fins a les 12 no és oficial, però ja l'han feta i ja hem començat en la nit electoral de cada vegada. Per cert, eleccions i campanya electoral que haurien de preveure de parlar d'algunes coses que no acaben de funcionar. I és que cada cop hi ha més famílies que no ingressen prou per poder pagar les despeses bàsiques, les bàsiques. Això ho recull l'últim informe del Banc d'Espanya sobre la situació financera de les llars i les empreses. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit, Kilian.
De quantes famílies estem parlant?
Del 9% de les famílies de tot l'Estat. Són les que no van poder pagar aquestes despeses bàsiques almenys un mes l'any passat. Això és un 2% més que un any abans. Si agafem com a base les dades de l'INE, això significaria més d'1.600.000 famílies. I el 4% van arrossegar aquestes dificultats més d'un mes.
Encara més, vaja. Sense arribar a aquest extrem, també augmenta per la majoria el percentatge d'ingressos que han de dedicar necessàriament a les despeses essencials.
Sí, estem parlant de les famílies de classe mitjana. Entenem per despeses bàsiques, les de la llar, els subministraments i els aliments. Com dèiem, una família de classe mitjana hi ha de dedicar la meitat dels seus ingressos, segons el Banc d'Espanya. I en el cas que tinguin una hipoteca de tipus variable, l'esforç encara puja. Arriba fins al 60% de la seva renda.
Clar, al fons i a la fi, al cap i al carrer, això ha comportat una pèrdua de poder adquisitiu, clarament.
Sí, ho sabem, és una percepció que té tothom. L'informe ho quantifica, calcula que va ser d'un 4,5% l'any passat. Tot i això, la renda nominal de les llars ha crescut notablement l'últim trimestre de l'any passat i el primer d'aquest any. Han crescut els sous, ha baixat la inflació. Per tant, això també ha provocat que hagin començat a repuntar la capacitat d'estalvi de les famílies.
Sembla una paradoxa. Les dues coses passen alhora i totes dues són reals. Rafael, gràcies.
Bona nit.
Mirem-nos-ho ara des de l'altra cara.
Càritas ha atès 250.000 persones durant el 2022, un 5% més que l'any anterior i un 17% més que abans de la pandèmia. El 58% de les usuàries són dones i un de cada tres són infants o joves. La meitat de les famílies no disposen d'habitatge digne i el 80% han deixat de comprar aliments frescos per la inflació. Les més castigades són les llars monoparentals i famílies amb fills i els migrants en situació irregular. Només el 8% de les persones ateses per Càritas cobren l'ingrés mínim vital o la renda garantida.
Doncs ja notem algunes coses que podrien ser comentades perfectament en aquesta campanya que tot just estem estrenant. És un quart i mig d'11 de la nit i fixem-nos en això.
В офисных помещениях бизнесмена Евгения Пригожина работают сотрудники МВД России.
Una televisió afí al Kremlin mostrant l'entrada de la policia al domicili del cap del grup Wagner, Evgeny Prigozhin, a Sant Petersburg. S'hi veu una casa molt luxosa, on troben un arsenal, feixos de diners, lingots d'or i un armari amb algunes coses particulars que l'ajudaven a dissimular, a disfressar-se quan volia que no el reconeguessin, el mateix Prigozhin. Ara mateix no sabem ni se'ns diu on el podríem reconèixer, si el podríem arribar a reconèixer i si l'arribaríem a veure en algun lloc, perquè no se sap on és. El president de Bielorússia, Alexander Lukashenko, amic de Putin, per cert, que va pactar amb el Kremlin l'exili de Prigozhin, diu que no és a casa seva, ja no és en territori bielorrus i que potser ha anat justament a Sant Petersburg. Moscou, Noel Rodríguez, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
On tenim Evgeny Prigozhin? On el tens?
Doncs no sabem massa cosa, la veritat, en la línia del que passa aquí darrerament. Hem tornat a la casella d'inici post-rebel·lió. On és Evgeny Prigozhin? Doncs sabem que el 27 de juny era a Minsk, perquè així ho va confirmar el president bielorrus Alexander Lukashenko, i sabem que avui ja no és a Minsk, perquè també ho ha confirmat Alexander Lukashenko. On se suposa que és Prigozhin? Doncs així ho ha explicat el gran amic i aliat de Vladimir Putin.
Pel que fa a Evgeny Prigozhin, es diu així? Prigozhin, és a Sant Petersburg. Potser ha anat a Moscou aquest matí, però no és en territori de Bielorússia.
Tampoc n'ha volgut treure l'aigua clara al Kremlin. El portaveu Peskov ha vingut a dir a mi deixeu-me tranquil que ni sé ni m'importa on és Prigojin, però vaja, Kilian, és molt més que sospitós que Rússia no tingui ben vigilat l'home que no fa ni dues setmanes va provocar que unes quantes regions de la federació, entre elles la capital, imposessin l'estat d'emergència. El Kremlin sap perfectament on és Prigojin, d'això no hi ha dubte, com tampoc hi ha dubte que ara estan molt interessats en treure davant l'opinió pública els draps durs del cap dels mercenaris, que en té i molt sense sorpresa per castigar la seva imatge. Clar, internacionalment tothom sap qui és Prigojin, però aquí hi ha un bon nombre de russos que ara els sobta que l'exposin d'aquesta manera a la televisió pública quan fa res era un ídol i un patriota. La policia va entrar ahir a la nit a les seves oficines, a la seva mansió, han ensenyat les típiques fotos de quan es produeix la confiscació a casa d'un criminal, sí. Passaports falsos, feixos gegants de dòlars, lingots d'ors i fins a tot un armari ple de perruques. Per què això últim? Doncs perquè els serveis secrets també han filtrat fotos de les disfresses de Prigojin per ocultar-se, absolutament ridícules, amb perruques, ulleres, barbes, però que de debò. Prigojin feia una fila com qui surt de carnaval a última hora i recicla tot el que troba de disfresses d'anys anteriors. Com dic, ridícul. Doncs així estan les coses en aquest país, amb no un ni dos, sinó tres desapareguts por rebel·lió. A banda de Prigojin, d'aquí molts mitjans ara estan assegurant que sí és a Sant Petersburg perquè vol recuperar tot el que li han confiscat, continua sense haver-hi ni rastre del general Surovikin ni d'un pes pesant com és el cap de l'estat major, Valeri Gerasimov.
Una mica el carnaval rus, això. Va, gràcies, Noel, sí, que vagi bé.
Que vagi bé, Kilian, adéu.
Ara mateix, gairebé 4 minuts i 11:15. I ara mateix està passant tot això, Quim.
Doncs que l'espectacular raiguat d'aquesta tarda a Saragossa ha deixat fora de servei l'estació de la línia d'alta velocitat de la capital aragonesa. D'una hora d'ara encara no entra ni surt cap tren en sentit Barcelona. Segons la DIF, això ha afectat tots els convois de les tres operadores Renfe, Irió i Uigo, que ja va ser tristament notícia.
Sí.
I és que davant la impossibilitat de circular pel túnel cap a l'estació de Delícies, la de Saragossa, els convois en destí Barcelona es desvien per un bypass que els permet evitar les àrees que han quedat realment inundades. Tot plegat està provocant retards en tots els trens de la línia d'alta velocitat que fan el trajecte entre Saragossa i Barcelona.
Què més?
Doncs que un jutjat de Barcelona ha condemnat l'empresa matriu de Desokupa a pagar 5.899 euros a una persona que sortia en un vídeo d'una de les seves actuacions. Desokupa, recordem-ho, es dedica als desnonaments extrajudicials, generalment amb una polèmica que acompanya totes i cadascuna de les seves actuacions.
Cert.
L'empresa va difondre un vídeo a les xarxes socials sense el consentiment de la persona que hi apareixia. Per això la sentència estima parcialment la demanda d'aquest afectat i també obliga a Desokupa a retirar el vídeo de les xarxes socials. L'actuació de Desokupa remunta al gener passat en una nau ocupada a Cornellà. La sentència assegura que la peça audiovisual va suposar una intromissió en el dret del demandant a la pròpia imatge perquè simplement no havia donat el consentiment perquè hi aparegués.
Ja. Yeah. Algun altre?
Doncs mira, aquesta ens arriba dels Estats Units i és que l'empresa OceanGate, propietària del submarí Titan, ha suspès qualsevol activitat comercial i d'explotació. La implosió de la nau va provocar fa 3 setmanes la mort de 5 persones que anaven a veure les restes del Titanic.
Quan dius que ve d'allà vol dir que el Francesc està a punt?
El Francesc està a punt en l'última hora.
Molt bé, Francesc.
L'empresa del submergible que va implosionar ara fa 3 setmanes, OceanGate, ha anunciat que suspèn totes les expedicions comercials i d'exploració. Amb el pas dels dies han aparegut molts dubtes sobre les precaucions i mesures de seguretat que OceanGate s'hauria pogut saltar. Els equips de recerca van recuperar parts de la carcassa i ara la Guàrdia Costanera dels Estats Units analitza aquestes restes per fer-ne un informe.
Gràcies, Francesc. Una última, Quim.
Sí, una d'aquelles que cada estiu n'hi ha una i que no ens podem imaginar com pot arribar a passar. Un nen de 3 anys ha mort al municipi de Oporriño, això és a la província gallega de Pontevedra, després de passar hores dins d'un cotxe en ple sol oblidat per una mare. Una persona ha avisat el 112 demanant assistència per a un nen quan l'han detectat a dintre el vehicle, però quan els serveis mèdics han arribat només han pogut confirmar la seva mort. Segons sembla, la mare s'hauria despistat, no entenem com, ja t'ho dic, i s'han anat a treballar sense portar el menor al lloc on l'havien de cuidar.
es fa difícil continuar. Continuem uns segons, 30 d'aquí a no res, i seran 11:15 de la nit. Marta Montaner, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Que arriba acompanyada del seu sepintern ordinador, que sempre ha de connectar.
Ai, és que no té bateria, de veritat, eh?
Però que dona més bon resultat que alguns trens.
Sí, és veritat, és que potser comença a ser vici, això meu. No, perquè és que sempre acabo parlant del mateix, però l'actualitat em dona motius, tu. Avui, nou dia de la marmota. L'alta velocitat entre Saragossa i Barcelona ha quedat aturada. Aquest cop per acumulació d'aigua, Kilian, perquè els motius els van canviant.
Sí, això
perquè
sí.
Si no ens avorrim.
Això és un detallet que tenen.
Un detallet que tenen. Quan no és una cosa, és l'altra. A veure quantes vegades sortirà el tema de Renfe i els trens a la campanya electoral.
Ja, algun en sortirà, eh?
Potser més per aquí que per Madrid, no? Per això, aquí a Madrid no en parlaran
aquí
tant.
Aquí sortirà molt, allà no.
Allà no, ni ho comentaran. I ara que falta poc més d'una hora perquè comenci oficialment aquesta campanya, ens esperen dues setmanes molt intenses i tornarà a passar el mateix que les municipals, Kilian. Molt em temo. Tothom ens prometrà moltes coses, ens dirà que som tan i tan guapos, que ens mereixem un premi, però sempre cal mirar la lletra petita d'aquests regals perquè res és gratuït i menys en política. Qui ha entrat en campanya avui ha estat Carles Puigdemont, revelant, tot i que no era la primera vegada que ho deia, que el PSOE li va oferir l'indult si tornava. I clar, això
sí,
serà...
passava primer per la presó.
Sí, passava primer, perquè exacte, primer havia de fer aquest primer pas. I imagino que serà dinamita pels dies que vindran, aquesta declaració. Ja hi ha hagut reaccions, els socialistes ho han negat de totes i l'han tractat de mentider directament, però el PP s'hi ha agafat ben fort, li ha donat tota la veracitat del món i de ben segur que jugaran la carta Puigdemont als debats i als mítings electorals. Per cert, que un actor que va entrar en precampanya fa uns dies amb una pancarta que creuava tots els límits, Desocupa, ja ha rebut la seva primera condemna, ens ho heu dit vosaltres. No ha estat per aquesta acció de la pancarta,
no,
sinó perquè un jutjat de Barcelona ha obligat el seu cap, en Daniel Esteves, a indemnitzar amb 5.899 euros un activista per un tema de publicar a les xarxes un vídeo amb la seva imatge. Bé, amb la de publicitat gratuïta que se li ha fet des dels mitjans a aquesta empresa d'activitat, considero jo, dubtosa, això, sens dubte, s'havia d'explicar. I el que s'ha d'explicar sempre, i amb això, Kilian, tu ho has defensat moltes vegades, són els problemes de la gent. Ens heu dit que gairebé una de cada 10 llars no pot afrontar les despeses essencials.
Essencials.
Dades del Banc d'Espanya. Estem parlant, per tant, de factures, de cistella de la compra, d'habitatge, i totes aquestes despeses sobrepassen els ingressos d'aquestes famílies. Que això també és interessant, perquè fa uns dies tots els informatius parlàvem de la baixada de l'atur, no?, a l'Estat, cantant com victòria. Però el que s'ha de veure també sempre és de quines feines estem parlant, de quins sous i de quines condicions de precarietat.
Sempre això, són sempre victòries parcials,
parcials,
perquè no n'hi ha de definitives, de moment no n'hi ha de definitives.
I amb els números sempre és igual, uns partits s'ho miren d'una manera i altres d'una altra. I bé, parlant d'informes, avui l'ONG Caminando Fronteras n'ha publicat un que és absolutament esgarrifós, i és que en aquest mig any de 2023 han mort gairebé 1.000 persones víctimes de naufragi intentant arribar a l'Estat. I el que denuncia aquesta ONG és que en moltes ocasions no s'han activat els mecanismes de rescat pertinents, tot i tenir la informació necessària per fer-ho, cosa que em sembla més perversa i més greu. I tots aquells que, malgrat tot, aconsegueixen arribar a les costes espanyoles vius, diu Caminando Fronteras que reben un tracte denigrant, amb agressions, detencions i molt poca atenció, per no parlar ja de suport psicològic que ni tan sols es contempla. Tot això no sortirà a la campanya electoral, però crec que com a mínim nosaltres sí que ho hem de dir.
Ha sortit aquí.
Molt bé.
Moltes gràcies, Marta.
Una abraçada.
Seguim, passen 4 minuts de 11:15 i avui seguirem amb unes fotografies que s'han publicat avui del testament d'una figura emblemàtica de la Itàlia dels últims 30 anys.
Saluto affettuoso. Io sono ancora purtroppo.
Silvio Berlusconi, mort el 12 de juny passat, va deixar firmades i manuscrites en tinta negra unes últimes voluntats que reparteixen el seu imperi d'uns 6.000 milions d'euros. A Roma, no sé si li ha arribat res a ell, però a Roma ens espera l'Eduard Rubió. Eduard, bona nit.
Hola, bona nit, Kilian.
S'han publicat les fotos, eh? Què s'hi llegeix exactament?
El testament parla molt clar. Per garantir la continuïtat i assegurar el rumb i el bon ritme del seu imperi empresarial, Silvio Berlusconi deixa en mans dels seus dos fills més grans, Marina i Pier Silvio, el 53,08% de Fininvest, el holding del grup. De fet, els dos fills de la primera muller ja porten anys, respectivament, al capdavant de Mondadori i Mediaset. Mentre el 46,82% de Fininvest, la resta, va pels altres tres fills, Bàrbara, Eleonora i Luigi, que va tenir Berlusconi amb Veronica Lario. No es tracta de repartir privilegis als fills més grans, sinó de pura lògica empresarial per donar estabilitat a les empreses i als 20.000 treballadors del grup. A part del testament, datat el 2006 i actualitzat el 2020, hi ha els darrers desitjos de l'ex-premier adreçats als fills en un sobre sense tancar, conservat no pel notari, com el testament, sinó per la seva última parella, Marta Faxina, de 32 anys. La companya fidel i silenciosa que ha estat al costat del cavaller els últims 3 anys rebarà amb un llegat de 100 milions d'euros, la mateixa quantitat llegada al seu germà Paolo Berlusconi. L'expresident del govern, la seva disposició testamentària, deixa també 30 milions d'euros al seu amic de confiança de tota la vida, Marcello Dell'Utri.
Aquí el que és interessant és posar la lupa en el que era el seu imperi, eh?
El patrimoni d'un dels homes més rics d'Itàlia, per la revista Forbes, seria el tercer multimilionari del país, segons les últimes estimacions, podria arribar prop dels 6.500 milions d'euros. Un imperi que està format per actius de tota mena i que gira, com hem dit, al voltant de Fininvest, el holding fundat l'any 1978. Dins de Fininvest, com hem dit també, hi ha Mediaset, és a dir, les televisions, Mondadori, el sector editorial, i Banca Mediolanum. Tots tres cotitzen a la borsa i avui Fininvest posseix prop de la meitat de les accions de Mediaset i de Mondadori, mentre té el 30% de Mediolanum. Fininvest també dirigeix una sèrie de participacions en algunes startups. I després hi ha la complexa xarxa d'actius immobiliaris a Milà, a Arcore, a Costa Esmeralda. Vila San Martino és la vila més famosa on ha viscut els últims anys Berlusconi, que es convertirà a partir d'ara en una mena de casa-museu que recollirà els records i els trofeus de Silvio Berlusconi.
Eduard, moltíssimes gràcies. Bona nit.
Una abraçada, Kilian. Bona nit.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Encara la crisi climàtica i l'energia.
Preservar la biodiversitat.
Més del clima.
Setmana de les dones.
Som dones.
A Catalunya Ràdio.
Celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Genial, m'encanta.
A Catalunya Ràdio celebrem els nostres primers 40 anys i seguim avançant perquè el millor encara ha d'arribar. 40 anys compromesos amb la solidaritat, amb la diversitat, amb el medi ambient, amb les causes socials. Moments de ràdio amb valor. El valor dels que ho han fet possible.
Manresa Turisme. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio. Formant part de la teva vida.
Lloguer, acció de llogar, negoci pel qual accedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps. Lloguer segur. Truca ara al 910-775-775. Lloguer segur. La protecció als propietaris.
Torna la tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol, intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Estigueu sempre juntes, no us separeu, refreneu els vostres impulsos. Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La tendresa, la comèdia d'aquest estiu, al Teatre Poliorama.
Encara la crisi climàtica i l'energia.
Preservar la biodiversitat.
Més del clima.
Setmana de les dones.
Som dones.
A Catalunya Ràdio.
Celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Genial, m'encanta.
A Catalunya Ràdio celebrem els nostres primers 40 anys i seguim avançant perquè el millor encara ha d'arribar. 40 anys compromesos amb la solidaritat, amb la diversitat, amb el medi ambient, amb les causes socials. Moments de ràdio amb valor. El valor dels que ho han fet possible.
Abacus, 40 anys formant part de Catalunya Ràdio, formant part de la teva vida.
El proper 23 de juliol se celebren les eleccions generals. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat, o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Si ja tens la documentació electoral a casa, pots enviar el teu vot fins al 20 de juliol per correu certificat. És totalment gratuït. 23 de juliol, eleccions generals. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Seguim amb la tecnologia.
Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
Albert Cuesta, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Avui ja no tornarem a parlar de Threads, la còpia de Twitter que Meta ha estrenat als Estats Units. Bé, això és el que estava previst. Això és el que estava previst.
No sé si parlem o no.
Sí, una mica crec que n'hem de parlar.
Sí, parlem-ne.
Ja, fem una cosa. Tirem el paper i parlem-ne, perquè aquests que no s'havien de barallar físicament perquè la mare d'un no va voler, ara s'estan esbatussant de valent a les xarxes, oi?
Sí, sí, sí. Aviam, aquí el que ha passat és que el Zuckerberg ha fet un tuit. Sembla que feia 10 anys que no feia cap tuit, naturalment, i ha fet un tuit posant el meme aquell clàssic dels dos Spider-Mans que s'assenyalen l'un a l'altre, dient ets tu o sóc jo, no? Una mica amb això de jugant amb la conya aquesta de Twitter, Threads és una còpia de Twitter i tot això. En realitat també el Zuckerberg, el que ha dit en alguna entrevista, és que Elon Musk ha fracassat convertint Twitter en un negoci de 1.000 milions d'usuaris, i per això ens hi posem nosaltres. Musk ha contraatacat amb un tuit, també naturalment, que diu literalment, espera que el busco, diu: és infinitament preferible ser atacats per desconeguts a Twitter que gaudir de la falsa felicitat que et transmet Instagram.
Quins amics més amics, eh?
Sí, sí, sí.
Bé, doncs no n'havíem de parlar, però se n'han sortit i hem tornat a parlar-ne un dia més. I ara que es preparin tots dos, perquè el que ens portes és un aparell, o de fet l'aparell, que aspira a deixar obsolets, per tant, haver de tirar per la finestra els smartphones.
Sí, l'aparell d'aquesta setmana, per això. Perquè, aviam, de tant en tant, ja històricament sempre hi ha algú que surt dient que els telèfons mòbils, tal com els coneixem, acabaran desapareixent, sigui perquè ho farem tot amb visors de realitat augmentada, que jo ho dubto, o perquè ens implantaran al cervell un xip de connectivitat, que encara ho dubto més. En canvi, hi ha una nova proposta que, tot i agosarada, a mi em sembla més viable. És de l'empresa Humane, amb H i Humane, que, així. Es diu AI, d'intel·ligència artificial, PIN, AI PIN, i ve a ser com un smartphone que el portes posat a sobre i projecta les trucades, les aplicacions i altres dades al palmell de la mà o, per exemple, a la taula que tinguis al davant. Per ser exactes, aquest AI PIN és com un petit fermall rectangular, un medalló que està connectat a internet i que te l'enganxes al pit de la jaqueta i respon a ordres de veu gràcies a la intel·ligència artificial. També porta una càmera per poder identificar persones i objectes i actuar amb conseqüència, i un micròfon i un altaveu, tant per poder fer trucades com per fer-li preguntes i escoltar les respostes, tot i que, com deia, segons de què es tracti, et pot projectar aquestes respostes a la mà.
Tens exemples d'això?
Doncs mira, a la demostració que un dels seus creadors em va fer fa pocs dies en una xerrada d'aquestes TED, que podeu trobar-la en vídeo a YouTube, l'home rep una trucada, a la mà veu que és la seva dona i, sense tocar cap botó, dient només potser que despengi, el AI PIN interpreta el que li acaba de demanar i comencen a parlar tots dos.
Va, que vagi bé, Albert. Una abraçada.
Bona nit, Kilian. Fins demà.
Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
2:03. I avui és gairebé 7 de juliol. I ara veureu per què ho diem, això. Olga Clapés, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, avui han començat les festes de Sant Fermí de Pamplona. Bé, comencen demà, però avui ja...
Sí.
Ja arrenquen,
Ja han arrencat,
sí. I tant diem Sant Fermí com els Sanfermines, però no diem els Sanfermins,
No Sanfermins,
Sant Fermí, No, Sant Fermí o Sanfermines. Comencen amb el coet inaugural, el Chupinazo, que segons les de dia escrivim amb TX, a la basca. I hi ha molt vocabulari propi.
És aquest que cridava,
festes.
Sí.
Hi ha molt vocabulari propi, hi ha conceptes que els traduïm, com ara tanca o barrera en lloc de balla, refugi per burladero, banya, revolt, embestida, i d'altres que no, com encierro. I una curiositat, tu saps que porten el diari a la mà els corredors?
Sí, sí.
Per què?
Entenc que no és per deixar-los llegir amb els braus, això no.
Sí, no? Doncs es veu que un dia un corredor ho va fer i es va popularitzar. Mira, si haguessin portat una ràdio, ara anirien tothom una ràdio a la mà, però no, porten un diari.
Amb un transistor d'aquells grossos.
I falten poques hores per l'arribada d'una onada de calor. Així que parlem de la calor,
sí.
Del llatí calor, que ens ha donat moltes paraules com calent, calefacció, caldo o caldera. I no fem cap descobriment si diem que fa calor perquè ens estem acostant a la canícula. Què és la canícula? Doncs ve del llatí també, diminutiu del femení canis, gos.
Gos.
I és que canis és el nom que rebia l'estel del gos, o sigui, es podria traduir com la gosseta, que era una estrella de la constel·lació K major, i antigament coincidia amb l'època més calorosa de l'any, en el moment aquest que l'estel sortia i es ponia amb el sol. Per això, els dies de calor, mandra i gandoleria, ens agrada fer el gos.
Ja, bé.
Ja ho ha dit tothom que fa calor, però siguem una mica més originals i busquem alternatives, Podem dir que fa calda, butorn, bubó, xardó, calitja, calorada, estuva, ardó, caliu, déu-n'hi-do, Xafogó i fins i tot fito. I si voleu un bon remei casolà, el cap fred i els peus calor, no cal que t'escoltis cap doctor.
Rematem-ho això, doctora, va.
I ara ja sí, aquesta mitjanit comença la campanya electoral d'unes eleccions per formar govern, així que parlem d'aquesta paraula. Governus, del llatí governus, timó, o governius, timoner. I així entenem que quan alguna cosa va a la deriva, diem que va sense govern, i que quan algú governa, a més de les regnes o la batuta, diem que porta el timó. Per dir que algú està endeutat fins al coll, diem que té més deutes que el govern, i si algú ens exigeix massa coses, que demana més que el govern. Diuen que el que no sap dissimular no sap governar, i tu, Kilian, deus saber dissimular molt bé perquè has governat encara millor aquest programa durant molts anys.
Bé, hem tingut la sort d'estar al timó, que és el que deies que a vegades també es fa des del llatí governus, Bé, doncs demà hi tornarem. Una abraçada, gràcies.
Gràcies, demà. Adéu.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu a Integra. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
Saps que a Vera, per 51 euros, tens fibra i mòbil amb gigas i trucades inacabables?
Deus voler dir il·limitades, no?
No. A Vera, les trucades i els gigas són inacabables perquè no t'enganyen i diuen les coses pel seu nom.
No és que no s'acabin, és que en tens tants que ni tu ni ningú se'ls podrà acabar.
Truca al 1543 i passa't a Vera, l'operador de veritat.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
No posis tots els ous al mateix cistell.
Bufar i fer ampolles.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols transformar-la per fer-la més competitiva, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya.
Doncs ara mateix comencem imaginant-nos dues persones que no es coneixen de res, que un dia es troben a València, que les tenim aquí, a l'esquerra el Celso. Celso, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, com va?
I a la dreta hi tenim el Marcos. Marcos, bona nit.
Hola, molt bona nit.
I ells no es coneixen, el Celso i el Marcos, però a partir d'aquell moment es comencen a conèixer i es comencen a conèixer i es fan amics, Celso i Marcos, sí? Us feu molt amics?
Sí, molt amics.
Fins al punt que tenen moltes aventures, que tenen lectures de llibres interessants en pisos de joves, d'aquests entre estudiants i creadors i creatius. I hi ha un moment que la vida els fa coincidir en què tots dos estrenen muntatges al Festival Grec de Barcelona, Celso Jiménez amb les Niñas Zombi i el Marcos Morau, de la Baronal, amb l'espectacle Firmamento. Coincidiu, eh? Tots dos alhora.
Exactament.
Això seria un resum de la vida molt ràpid, certament, eh? M'he saltat moltes etapes. Però del no coneixement, de no saber res de l'altre, a fer-se íntims i a estrenar pràcticament alhora, és una seqüència molt divertida, no?
Sí, sí, la veritat que sí. N'hi ha 20 anys enmig, però està molt bé.
Sí, esclar, fer córrer els 20 anys. Això de conèixer a València és textual, és real, és així?
És així, sí, així. Tal qual. Sí, sí. Sí, des de 18, per ahir, sempre estem lluitant. Quina va ser la primera vegada que ens vàrem veure, no? Que sempre estem ahir intentant recordar-la exactament. Però jo crec que va ser quan vàrem anar a veure Metrópolis, no, Marcos?
Sí, sí. Sí, jo recordo un viatge en metro a València que anàvem tots dos a casa d'un altre amic a veure Metrópolis, la pel·li, i en aquell viatge vam començar a parlar, jo volia ser corògraf, ell volia ser dramaturg, i, bueno, i em va sobtar a tots dos veure'ns tan joves i amb les idees tan clares.
És cert que hi ha aquí un viatge de tramvia que donaria per una obra de teatre, això, eh? Un viatge de tramvia, és que ja m'imagino el títol i tot, eh?
És molt més bonic imaginar-ho que després t'imagines el context, i era un tramvia segurament fastigós i nosaltres cansats, però érem joves i la joventut tot ho soluciona, sí.
Jo penso que me'n recordo perfectament, però segurament no és veritat, no, ja és el record del record, però sí, sí, però jo el recordo molt bé.
En aquell moment, us podíeu imaginar que ara us estaria trucant la Ràdio Nacional del País preguntant-vos coses sobre el teatre i sobre les estrenes, que ara us preguntarem perquè tenim la Marta Vian aquí, que és l'especialista, i ella s'encarregarà de preguntar això. Marta, bona nit també.
Què tal? Molt bona nit a tothom.
Però estem primer en aquest punt de trobada, el fet de dos cracs que es coneixen d'aquesta manera, que van en tramvia, que tenen moltes aventures junts i que al final fan un camí que no sé si en aquell moment es podien pensar que seria tan paral·lel com el que han fet.
No, jo crec que estaven una mica boixos i érem una mica... estaven creixent i sabien que estaven creixent, i... però no tant. No, clarament no tant.
Clar, és que aquí el mèrit és haver tirat cap a un canvi semblant, anar-vos trobant en el camí, però és que, a més, al final, arribar a ser uns cracs tots dos, que això no és tan habitual. Perquè què en pensa el Celso del Marcos? Com el definiries?
Va, jo sempre dic que és la persona més ràpida que jo m'he trobat mai. Que és el que té un cap, que jo sempre em dona com dic... Ui, jo penso que sóc ràpid, i dic, no, Marcos és ràpid. No? I això per a mi és que no és qualsevol cosa, no? Perquè diu moltes coses, la velocitat, diu moltes coses, no només de com és intel·ligent, sinó també de com és, com pensa, com viu, com t'inspira, no? Per a mi és això.
I el Marcos?
Jo crec que és una de les coses més llestes que conec, amb el sentit més ampli de la paraula, que és la intel·ligència que té emocional i també intel·lectual i com a amic i com a persona i com a company de viatge. Jo crec que és una de les persones més fascinants que jo m'he trobat, possiblement la més fascinant de totes.
Això va néixer a València, eh? I el que València fa néixer sembla que no ho destrueix res ni ningú, eh? Tot i que València està ara en un moment molt particular, eh? No sé si teniu opinió del que està passant a València, vaja, i en altres països catalans com a les Illes.
Sí, la veritat és que estem molt connectats amb el que està passant, tant Celso com jo. Jo visc a Barcelona, Celso viu a Madrid, i mirem València des de la distància amb molt de carinyo, i quan passen aquestes coses i passen aquests canvis, pues, evidentment ens agafa una decepció molt forta, i amb tot el que està passant amb les censures i tal a tot arreu, bueno, pues, estem una mica preocupats. La veritat és que tots dos vam marxar de València fa molts anys i anem a València sempre amb estima. Jo tinc la meva família allà on tinguem, Celso té la família a València. I ara tenim València com a un lloc on anem amb Nadals, a estiu i a dates puntuals, no? Llavors jo crec que els artistes que s'han quedat allà i la gent que està allà són els que són els valents, els que han de fer per canviar. Nosaltres fem el que podem, però clar, la situació ara mateixa està molt, 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 molt negra. Sí.
Sí, i havia començat la gent a tornar, no? I ara... No, tindrem que veure com defensem el que s'ha creat i com continuem.
I ara esteu aquí, teniu el Grec, feu estrena tots dos, ara intervé aquí la persona que en sap d'això de teatre i de dansa, que és la que és la Marta. Marta?
Jo la meva pregunta és, no sé si ara mateix us trobeu els dos precisament al Mercat de les Flors assajant. No sé si us esteu veient per allà, per la plaça o no.
Encara no hem coincidit. Jo sí que estic... No sé si tu, Marcos, on estàs?
Jo ara estic a casa perquè aquesta setmana no tenim assajos al mercat, els vam tenir la setmana passada, i no hem coincidit. Crec que coincidirem... No coincidem, perquè jo entro el dilluns i tu quan acabes, Telso, diumenge?
Sí, el diumenge se creuem, sí.
Sí. No estem al mercat, no.
Vale, m'ho havia imaginat per un moment, dic que us trobareu allà al bar del Lliure i podem recordar bé els temps. Celso, tu demà estrenes Les Niñas Zombie, això és un muntatge que s'estarà divendres i dissabte, és així?
Sí,
perfecte. I és el teu primer projecte en solitari. Què és això de Les Niñas Zombie? Perquè em sembla que és una història que et toca una mica de prop.
Sí, totalment de prop. Sí, és la història del meu avi, que jo l'havia escoltat sempre com de lluny, en la meva família, no? Que sempre passa, no? que no sabem gaire bé, no? com ha sigut la història de la guerra, de la postguerra, i jo vaig preguntar fa un parell d'anys de això que jo he escoltat com era, no? I a partir d'aquella història jo he fet una altra història, que és una ficció, però que sí que jo estic en contacte ara moltíssim, no? Amb la meva àvia, el meu avi, de dir, hòstia, m'agradaria, no estan vius, no? Però és a partir de lo que ells deien que havia passat, és la meva imaginació, no? De recordar o de poder imaginar com van viure ells fa 80 anys, no? Aquest és l'origen de l'espectacle.
I tant, Marcos, tu tornes al Festival Grec, tu ja has presentat amb la Veronal diversos espectacles, ara presenteu Firmamento, i és un projecte que és primera vegada que està dedicat als adolescents. Explica'ns una mica això, com ha anat i per què, sobretot.
Bé, jo tenia ganes de fer un espectacle per a adolescents, preadolescents, futur públic, nous públics, perquè després d'Opening Night i després de Sonoma, tenia ganes de fer alguna cosa diferent, algo que em col·loqués en un lloc diferent, i tot el que està passant ara després de la pandèmia, no? I tot el món tan digitalitzat i tan virtualitzat, pensava, hòstia, el dia de demà tindrem públic perquè vingui a veure'ns al teatre, a veure algú suar i ballar davant teu, perquè clar, estem tots molt acostumats a la pantalla, no? I a mi també m'agrada la pantalla i ens sedueix molt la pantalla, i volia saber de quina manera podia apropar millor a partir del meu llenguatge, no caent en les garres del llenguatge d'ells, no intentar fer un macro TikTok a l'escenari, sinó com des del meu llenguatge em puc apropar al llenguatge de la gent jove i de la gent que ara mateix possiblement siguin creadors del futur, siguin mestres artistes del futur, o siguin només espectadors o gent aliena a les arts escèniques de qualsevol manera. I vaig pensar, bueno, pues vamos a ello. I jo i el meu equip vam començar a parlar i la setmana que ve tenim una peça que encara no sé molt ben bé si és per adolescents, si és per a nens, si és per a famílies, si és per a experts. Realment estic en aquell moment en el que dubto de tot i al mateix temps abraço el dubte i vaig endavant, perquè és com sempre m'ha passat. No estem fent algo que sigui una ciència exacta, sinó el que fem és provar i ens enamorem de les idees i de tenir molta por, però bueno, al mateix temps m'agrada que així siga.
Bé, doncs escolta'm, potser algun dia us podeu trobar, d'aquestes vegades que feu trobades, i podeu començar a pensar un espectacle, obra/obra, que vagi de dos amics que es troben a València, que van amb un tramvia, que un el recorda millor que l'altre, i que un té allà lectura per fer Metròpolis i se'n van al pis d'estudiants. Tot això dona per molt, perquè és la vostra pròpia trajectòria i ens ha enganxat. Ha estat com ser en aquella primera conversa, ens ha agradat molt. Escolteu-me, que tingueu molta sort al Grec i en tota la resta de coses que feu, una abraçada i fins a la pròxima. Celso, Marcos, vosaltres ja us saludeu habitualment, però fer-ho a través de Catalunya Ràdio ens ha fet una il·lusió especial. Moltes gràcies.
A nosaltres també, gràcies. Moltes gràcies. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
I això també ens fa una il·lusió especial.
Especial sensibilitat en incloure allò que tantes vegades reclamem, que és la presència de dones en els programes en els quals s'entrevisten persones referents.
És Clara La Piedra, la fundadora d'Aula Magna Business School, centre ambaixador de la Universitat de Stanford, Califòrnia, atorgant el Premi d'Honor en Comunicació al Catalunya Nit per l'atenció al talent femení a l'espai Talent Sense Fronteres. Moltíssimes gràcies pel reconeixement. Música! Els Eagles, que anuncien, Omar, gira de comiat, després de 52 anys junts.
The Long Goodbye, així serà com es dirà la gira, al llarg adeu, mig segle de música i vivències per tot el món, malgrat les tràgiques pèrdues, trastorns i contratemps. En un comunicat han fet saber que ha arribat el moment de tancar el cercle. El comiat començarà al Madison Square Garden de Nova York, als Estats Units, el 7 de setembre. Tot i que la gira està en fase de planificació, s'ha sabut que la banda de rock i jazz Steely Dan seran els taloners del tour.
I ara el temps, Tomàs. Atenció, Tomàs Molina.
Atenció, perquè encara poden descarregar amb força, amb intensitat i, a més, acompanyats de ventades. Per tant, precaució. I aquest divendres serà majoritàriament assolellat. Farà sol, la temperatura pujarà, anirà pujant i aquesta pujada de temperatura persistirà.
Bé, doncs ja ho tenim clar, que tindrem calor. Tomàs, gràcies. A tothom, gràcies per ser-hi. Ja sabeu que aquesta ràdio la fem entre tots, vosaltres i nosaltres. Que vagi molt bé, adéu-siau.